Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 12 de setembre del 2020. La Covid-19 ha tocat com mai fins ara la nostra comarca. En els darrers dies s'han incrementat el nombre de casos positius i el risc de rebrot s'ha disparat. Tot just en el moment en què les escoles han d'obrir les seves portes per als alumnes. El virus és aquí i hem d'aprendre a conviure-hi. Sobretot, i una vegada més, reiterem la necessitat de complir amb les mesures de seguretat. I si, durant uns dies, ens hem de confinar, ja sigui perquè hem estat en contacte amb un positiu o perquè som nosaltres els positius, doncs ho haurem de fer. No s'acaba el món, però si volem començar a acabar amb la pandèmia, hem de fer bondat en aquest sentit. Òbviament, en l'informatiu d'avui parlarem de la pandèmia, però també posarem el focus en la visita que el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani, va fer a Falset el passat divendres. També us explicarem que el Parc Natural de Montsant ha reobert els graus de Barrots, Carrasclet i Carbassal, després de més d'un any tancats. En l'apartat cultural parlarem amb Jaume Borràs del seu nou llibre, Lo Carrasclet, crònica d'un irreductible. Acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica que ens farà el nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Segons les dades oficials del Departament de Salut de la Generalitat, en els darrers dies s'han registrat fins a 13 positius per Covid-19 a Falset. Aquest sobtat increment ha dut al Departament de Salut a practicar un elevat nombre de proves PCR a la capital del Priorat. Les persones afectades i el seu entorn es troben aïllades als respectius domicilis i així els ho han comunicat les autoritats sanitàries. L'alcalde, Carlos Brull, explicava en declaracions a Ràdio Falset en quin moment es troba la situació.
L'última setmana s'ha disparat una mica el risc de contagi o hi ha hagut més contagiats. Són brots molt focalitzats i estan molt ben especificats a on estan. Per tant, són uns brots doncs, que dintre del que cap estan controlats. I això doncs, és una tranquil·litat tant per nosaltres com per les autoritats sanitàries.
Malgrat això, els nous positius dels darrers dies han obligat a tancar fins a 3 establiments de restauració.
Actualment, que jo sàpiga, tenim 3. Tenim 3 establiments i és per això. Vull dir, hi ha un positiu doncs, treballador que està dintre de l'equip de treball d'aquell establiment i automàticament, per responsabilitat, doncs, l'establiment ha tancat, cosa que celebro i cosa que felicito. Per què? Doncs perquè bueno, els treballadors han de mirar també per la seva seguretat, la seguretat dels clients, i després han de mirar si ells són o no són positius, perquè entraran dintre de la llista aquesta de 10 persones que dona la persona que està contagiada. Són les persones directes, persones estretes, el contacte estret, que es diu, i amb aquesta gent, si presenten símptomes, doncs se'ls fa la PCR. I llavors al fer la PCR, doncs depèn del que donguin, evidentment es torna a replicar, no? Els 10 més que tinguin contactes directes, i així intentar tallar la cadena de transmissió el més aviat possible.
Aquest augment de casos ha fet disparar el risc de rebrot a la comarca del Priorat, que s'ha enfilat fins als 838,95 punts i es troba actualment en un nivell molt alt. Davant aquesta situació, l'alcalde de Falset reitera la necessitat de complir totes les mesures higièniques i de seguretat i fa una crida a la responsabilitat ciutadana.
Sobretot, una de les missatges que ens estan dient molt ara amb les reunions telemàtiques que fem amb coordinació amb totes les poblacions més grans i estem en coordinació amb la delegació del govern i la delegació de salut és, sobretot, reduir les activitats socials. Reduir al màxim. Vull dir, reduir al màxim no només estem parlant d'aquest mes de setembre, el mes de... No, reduir-ho fins que no hi hagi una... bàsicament la vacuna, no? Fins que no hi hagi una situació molt més normalitzada. Reduir les activitats socials, si es poden evitar, millor.
Així mateix, l'alcalde també demana confiança en la informació oficial i evitar fer interpretacions alarmistes davant dades estadístiques poc contextualitzades.
L'alarmisme i la rumorologia sempre existirà, no? I sempre hi és. Però hem d'intentar evitar-ho, hem d'intentar pues, fer cas als... Nosaltres des de l'Ajuntament hem intentat ser molt prudents sempre i abans de comunicar qualsevol cosa, contrastar-ho amb el CAP de Falset, amb la seva direcció, amb l'ABC de Falset i amb els canals de salut. I un cop contrastat, doncs, poder informar lo més acurat possible, perquè són informacions de que s'han de vigilar molt com es fan i s'han de vigilar molt el que es diu. Bàsicament per no crear aquesta alarma social i per no crear una rumorologia que pot acabar sent falsa o que és falsa.
Des de l'inici de la pandèmia ja s'han detectat a la comarca del Priorat 61 positius per Covid-19. La gran majoria a Falset, 33, però també 5 al Masroig, al Molar i a Poboleda i 4 a Cornudella. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani, va visitar el passat divendres Falset. El conseller va explicar a l'Ajuntament que la conselleria ja compta amb pressupost per dur a terme un estudi de viabilitat sobre la posada en marxa d'un alberg de joventut al municipi, que seria el primer de la comarca del Priorat.
Fa temps, des de Falset, se'ns ha demanat poder valorar la possibilitat de tenir un alberg de joventut. És una comarca que no té alberg de joventut i el que ja tenim pressupostat és el primer estudi preliminar per veure viabilitats de poder situar un alberg de joventut que permeti aquest turisme social, aquest turisme arrelat al territori i aquest turisme que t'apropa el jovent, que conegui tot el país. És en aquest sentit que pensem que val la pena fer l'anàlisi de possibilitat, ho tenim pressupostat per poder fer l'estudi i el podrem iniciar el 2020.
La idea del consistori seria convertir l'edifici de l'antiga residència de la gent gran en un alberg de joventut. L'antiga residència, situada al nucli antic, és un edifici de 5 plantes amb una superfície útil que suma 1.476 metres quadrats. Al marge de reunir-se amb l'alcalde i els regidors, El Homrani va visitar les instal·lacions de la cooperativa agrícola i les obres de construcció de la residència per a famílies amb discapacitat intel·lectual de la comarca del Priorat, que actualment es duen a terme a la urbanització del Tancat de Falset. La pandèmia ha retardat l'acabament dels treballs, que ara ja es troben en una fase molt avançada.
Un equipament que ha de ser central per Falset, central per la comarca, que és la residència per persones amb discapacitat, que ja està propera a finalitzar les seves obres i que ens permetrà donar una millor resposta en millors condicions a les persones amb discapacitat del territori.
La llar residència de l'Associació Montsant és una infraestructura reivindicada a bastament que acollirà persones amb discapacitat intel·lectual. Concretament, comptarà amb 16 places, 12 de les quals seran per a residents fixes i 4 s'utilitzaran com a servei de respir, és a dir, es destinaran a persones que s'hi estaran durant un període de temps determinat. Així mateix, l'entrada en funcionament del nou equipament suposarà feina per a 8 professionals, que conformaran l'equip directiu, així com també per a les diverses persones que s'encarregaran dels serveis de cuina i neteja. La construcció de la llar residència Montsant ha estat promoguda per l'Associació Montsant i la Fundació Astres, entitat que n'assumirà la titularitat, i ha comptat amb la col·laboració i finançament del Govern de la Generalitat, CaixaBank i la Fundació 11. L'Ajuntament de Falset i el Consell Comarcal del Priorat han donat suport institucional i han acompanyat tècnicament amb l'elaboració del projecte de l'edifici i el projecte tècnic dels serveis, respectivament. L'Associació en Defensa del Territori i el Patrimoni Natural de Riudecols i Xarxa Sud han organitzat per al proper diumenge un tall a la Nacional 420 entre les Voltes i Riudecols. Els convocants volen denunciar d'aquesta manera les agressions que pateix el territori, com ara la massificació eòlica. El nou Pla de l'Energia Eòlica de Catalunya ha previst diverses centrals eòliques a aquesta zona del Baix Camp i, de fet, ja han començat les obres de construcció del Parc del Vedat del Pany. El Parc Natural de Montsant ha reobert els graus de Barrots, Carrasclet i Carbassal un cop s'han completat les obres de remodelació i millora d'aquests camins equipats de via cordata. Els itineraris que superen una orografia complicada amb fort pendent i exposició vertical eren tancats al públic des del juliol del 2019. En aquest sentit, una comissió de seguretat integrada per personal del Parc Natural, Mossos d'Esquadra, el Cos d'Agents Rurals, Bombers, l'Ajuntament de la Morera i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya ha treballat des de l'any passat per a la millora de la seguretat en aquestes vies, que presentaven signes de deteriorament en alguns suports. L'actuació, que ha inclòs la reparació i millora de la senyalització, ha suposat un cost aproximat de 16.000 euros. S'ha optat per mantenir la configuració dels camins originals i s'ha seguit l'estil de via cordata que, a diferència de la via ferrata, no té línia de vida. Així, requereixen l'ús de material i tècniques d'escalada per progressar amb seguretat i s'han de tenir els coneixements necessaris per utilitzar aquest material. Per això, el Parc Natural de Montsant ha col·locat senyalització específica per recordar les recomanacions a seguir per tal d'afavorir una experiència segura, així com el fet que aquests recorreguts s'han de fer sota la responsabilitat de les persones usuàries. El professor d'Història i excol·laborador d'aquesta casa, Jaume Borràs, ha presentat darrerament el seu darrer llibre, Lo Carrasclet, crònica d'un irreductible, 1687-1743. Bon dia, Jaume.
Molt bon dia, Manel.
La primera pregunta és òbvia. D'on surt la idea de fer un llibre, d'escriure un llibre sobre el Carrasclet?
El llibre sobre el Carrasclet neix de quan vaig viure al Priorat i em vaig enamorar d'aquesta comarca, del paisatge i també de la seva història. El que passa que l'esperó pel llibre sorgeix quan la llufa de Bandoler veus que encara persegueix l'ombra del Carrasclet, un personatge que hauria de ser conegut per tots els escolars a Catalunya, encara roman, doncs, o manipulat o totalment desconegut.
Dius que és un personatge molt desconegut en la història de Catalunya. Què ha representat el Carrasclet per la història de Catalunya? Què va representar?
Mira, el Carrasclet no és només la lluita d'un líder carismàtic de Capçanes. Representa també el coratge d'una colla de gent, sobretot d'extracció social humil, que es van enfrontar al poder borbònic, a l'opressió borbònica. Has de pensar que ell, després de l'11 de setembre, quan Catalunya es rendeix, al cap de poc temps inicia una interessant revolta, molt poc estudiada, i que ara s'intenta posar al lloc que li correspon, que és la revolta dels carrasclets, que es va moure sobretot a les nostres comarques, al Priorat, al Camp de Tarragona, a la Conca, i que, malauradament, és una revolta popular, et dic, poc coneguda, poc analitzada, i poc apreciada entre la historiografia oficial.
I abans també me comentaves una mica que el Carrasclet se'l titlla de bandoler, però clar, al final era un personatge que era un coronel de l'exèrcit austriacista.
Sí, no, és que ho has dit molt bé, Manel, és que jo he estat a Capçanes encara fa pocs anys i encara sent gent de Capçanes que el desqualifiquen com a bandoler. Tu et pots imaginar un d'aquests personatges a França que hagués lluitat contra el nazisme, la resistència, i que en el seu poble natal algú digués que era un terrorista. Aquest autoodi que tenim a vegades a la nostra pròpia història és una cosa que m'atreu, perdona, de polleguera. I és hora de que nosaltres, la gent del sud, la gent de pobles, la gent de comarca, puguem mirar fit a fit els de Barcelona, perquè nosaltres també hem construït la història de Catalunya. Has de pensar que cada 11 de setembre se posen flors al senyor Casanova, que aquest senyor es va morir al llit, aplicant les lleis borbòniques. I en Carrasclet, com molt bé has dit, coronel de l'exèrcit imperial, va morir al peu del canó, lluitant per una causa, lluitant per uns ideals.
Però el fet que se li posi l'etiqueta de bandoler, a vegades també pot semblar, no, que se'l titlli, doncs, de rebel, no? Té el punt aquest una mica carismàtic, també, no?
Atenció, el Carrasclet no és en Serrallonga. Una de les raons per les quals m'he mogut a escriure el llibre, t'ho explico breument, fa 2 anys, la Miranda, aquella magnífica que hi ha a prop de Sant Gregori, que es veu tota la comarca del Priorat, un mirador al costat de la carretera general, me trobo uns senyors molt agradables, amb el llaç groc, i em deien, què podem veure de la comarca? Doncs jo els hi vaig explicar una petita ruta, els hi vaig parlar, home, aneu a Capçanes, veureu realment una escultura significativa. Quan els hi dic el nom del Carrasclet, els hi surt això, el bandoler. Estic parlant de gent que portava el llaç groc. I t'estic parlant de fa dos anys, quan Sánchez Piñol, en el segon llibre de Vae Victus, ja reivindicava una mica el personatge d'en Barceló, que fins aleshores era pràcticament desconegut, excepte la gent que havia tingut les ganes de llegir-se la revista Sapiens. La revista Sapiens va descobrir un dels entrellats dels misteris de la vida d'ell, que és on havia mort, on estava enterrat i de quina manera. La llufaqueta de bandoler, com bé dius, Manel, pot tenir un to romàntic, però és molt perillós. I crec que hem de ser rigorosos amb la història. I ara hi ha una colla de col·lectius, des de Vibrant, l'esmento al llibre, a la gent que fa reinterpretacions dels Fusellers de Muntanya, dels Micalets, que resituen el personatge i li donen la categoria històrica que li correspon. Per cert, hi ha un testament de la viuda de Carrasclet, i ella ho té molt clar, qui era ell, coronel. I ho posa en el seu testament, que va ser una de les troballes que més me va emocionar fullejant una revista de capçanes fa uns mesos.
Mm-hmm. Ara ho deies, si poc valorat és ell, menys ho està encara la seva dona.
De la seva dona també en parlo en el llibre, perquè penso que és la seva companya constant i fidel, i que, a més, resguarda la memòria d'ell. Que en un ple règim borbònic absolutista ella tingui, diríem, els tingui quadrats, perdona l'expressió, potser és un pèl vulgar, els tingui quadrats d'escriure en un testament que és la viuda del coronel Barceló de l'exèrcit imperial alemany-austríac, és realment de traca i mocador. Vull dir, ella tenia molt clar a qui havia de reivindicar. I es mereix, penso, també el nostre reconeixement.
Probablement és això, no? Tenim com a ganes de llegir el teu llibre per saber qui va ser realment el Carrasclet, no? Perquè a vegades, ara ho deies, no? De les primeres referències a que el Carrasclet va ser coronel de l'exèrcit austriacista són el Vae Victus, vull dir que és un llibre de fa 3 anys.
Sí, me permetràs recordar-te que Sapiens, que és una revista de divulgació històrica, ja va fer un interessant treball. El que passa és que la repercussió de Sapiens, tot i ser important, no és la mateixa que la del Vae Victus. I és en Vae Victus quan hi ha gent de Barcelona que es desperta i descobreix qui és el coronel Barceló.
Doncs, així a grans trets, ens pots explicar una mica qui va ser el coronel Barceló, àlies el Carrasclet?
Me permetràs que si t'ho explico, segons que no ho acabi d'explicitar, perquè el meu desig és que el llibre circuli, que la gent tingui ganes de llegir el llibre, i també que la gent tingui ganes de trepitjar els territoris que ell va trepitjar.
No, des d'aquí ens comprometem a llegir el llibre.
Bé, saps que ara es diu això en anglès, d'un spoiler. A grans trets, en Carrasclet és d'extracció popular, ja saps, fill de capçanes. El Carrasclet és un carboner. A partir de ser carboner, ell pot conèixer molt bé l'entorn geogràfic immediat i pot viure per les muntanyes d'una manera, diguéssim, pràcticament clandestina, sense que el puguin mai capturar els exèrcits borbònics. Ell és un irreductible. La paraula irreductible vol dir que no es rendeix mai. Hi ha altres que es poden canviar de camisa, que acaben pactant amb el vencedor. Ell no, ell pensa que des de l'exili se li ofereix ser oficial de l'exèrcit francès, amb la qual cosa volia dir que hagués pogut tenir una vida còmoda, perquè passava a ennoblir-se. No, prefereix anar a l'exili a Àustria, prefereix continuar fent vida de pagès, i quan té una ocasió de tornar a lluitar contra Felip V, se torna a apuntar. I sovint pagant-s'ho de la seva pròpia butxaca, buscant altres voluntaris catalans, perquè Manel, molta gent, jo també ho vaig desconèixer fins fa poc, a l'exili a Àustria va haver milers i milers de catalans. En una d'aquestes guerres contra Felip V, contra les tropes borbòniques, és on Carrasclet acaba els seus dies. Però és que Carrasclet acaba els seus dies al peu del canó, i el Carrasclet està enterrat en honors militars. I del Carrasclet es conserva la seva partida de defunció, això és molt interessant, o la seva nota de defunció, i es conserva paral·lelament un document històric que et serveix per acreditar que que és cert el com va morir i de quina manera va morir. I aquesta és la gran tasca que va fer Sapiens. Sapiens va contrastar dos documents històrics que coincidien. Un manuscrit d'un biògraf d'ell, que també és molt interessant perquè és de Montblanc, Castellví, uh-huh. li redacta la vida en una obra monumental sobre la resistència catalana, i Sapiens agafa aquest manuscrit i va al lloc on mor en Carrasclet i van tenir la sort de trobar que es conservava l'arxiu parroquial. I en l'arxiu parroquial hi ha la nota de defunció del nostre personatge. I tot quadra. Ni bandoler, ni va morir, perdona, a Valls. Pensa que hi ha gent que encara diu que va morir a Valls lluitant contra en Veciana, que aquest sí que era un cara girat, que és el creador dels Mossos d'Esquadra, un felipista, un borbònic, un botifler.
I, Jaume, ja per acabar, tenim previst alguna presentació del teu llibre al Priorat, a Falset o en algun poble de la comarca?
A veure, jo aprofito Ràdio Falset, que és un mitjà que m'estimo molt i amb el qual he fet molts amics i he passat moments magnífics, que és una de les coses que més enyoro, Ràdio Falset i la gent de Ràdio Falset. Jo m'ofereixo a qualsevol persona o entitat que estigui interessat, molt gustosament vindré. Fa uns mesos, a l'estiu, vaig compartir una estona molt agradable amb els de l'Òmnium Cultural de Falset, fent un repàs als Borbons. Jo encantat de venir, Manel. I sempre que la ràdio necessiti alguna cosa, em podeu trucar. I aprofito la benentesa que m'has trucat per saludar a tota la bona colla de gent que hi ha a la ràdio i a Falset.
Doncs Jaume, moltes gràcies i ja saps que aquí sempre seràs molt ben rebut. Així que quan vulguis, tens les portes obertes.
Moltes gràcies, Manel. Me permets una cosa?
I tant.
Breument, el llibre també intenta que la gent tingui gana, sobretot la gent de la meva comarca, el Baix Camp, que sovint som propers al Priorat i psicològicament hi ha una gran distància, que agafin les xiruques, que agafin la motxilla, que es posin a caminar i que ressegueixin aquests indrets tan meravellosos que va resseguir en Carrasclet.
Doncs molt bé. Gràcies, Jaume. Moltes gràcies.
Gràcies, Manel. Una abraçada i molt bon dia.
Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana un tant canviant degut a l'inestabilitat provocada per una pertorbació que s'hi situa davant les costes catalanes, que cap a l'interior ha tingut poca incidència, però cap al litoral hi ha hagut precipitacions importants. Aquest llarg cap de setmana es presenta doncs, en una situació, podem dir, en tendència a desaparèixer aquesta inestabilitat, a donar pas a un ambient molt tranquil, amb predomini del sol, temperatures durant el dia algo caloroses, però les nits ja fresques. En definitiva, una situació molt agradable ja de finals d'estiu amb pràcticament cap incidència en els propers dos o tres dies. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1892, un gran aiguat a Consuegra, a Toledo, provocava més de 900 morts i 700 cases enfonsades.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.